Demà passat, dijous 19 de novembre, farà 25 anys, hòstia, és al·lucinant, 25 anys ja de l'estrena d'una pel·lícula que va canviar, sens dubte, el cinema d'animació. Aquesta.
All right, everyone, this is a stick-up. Don't anybody move. Now empty that safe.
És un nen jugant amb les seves joguines preferides, un cowboy, un dinosaure, un Mr. Potato, una nina de porcellana, un gos salchitxa, i tot fet amb ordinador. De fet, va ser la primera pel·lícula animada 100% amb ordinador, una revolució que canviaria per sempre les pel·lícules d'animació. Avui volem parlar dels 25 anys de Toy Story, 25 anys d'aquell atreviment i d'aquell èxit amb un català que treballa precisament a l'empresa on es va parir Toy Story. Pol Jeremies, enginyer de software de gràfics a Pixar Animation Studios. Bon dia.
Hola, bones.
Què tal? Com que estàs aquí? No estic estàs aquí. Allà.
Correcte.
Què
correcte.
Fas aquí, de vacances?
Sí, hem vingut a desconnectar una mica i a treballar des d'aquí, a veure la família, que feia molt temps que no l'havíem pogut veure encara, així que ha sigut divertit.
També saludem a Jordi Sánchez Navarro, ell és professor de comunicació a la UOC i programador de la secció d'animació del Festival de Cinema de Sitges. Hola, Jordi, bon dia.
Bon dia.
Bon dia. No és per saber la de que teniu ara, però senzillament per preguntar quants anys tenies, Pol, quan es va estrenar Toy Story als cinemes?
Doncs mira, tenia 12 anys, era bastant jove.
12 anys. I tu, Jordi?
Jo era més gran, bastant més gran, ja adult, de fet. Bueno, ja diguem que ja tenia la meva família independitzada. Jo tenia 27 anys.
27 anys. Bueno, sí. Suposo, no ho sé si els dos us va marcar... Jordi, per exemple, tu immediatament aquesta pel·lícula, quan la vas veure, com fan, que devia ser en aquella època encara jove, del cinema d'animació, veure una pel·lícula com aquesta?
Sí, per descomptat. És una pel·lícula que des del moment que surt, a la gent que ens agrada una mica l'animació sabem que això està destinat a canviar la manera de fer animació. Però no només perquè fos la primera pel·lícula en animació digital 3D de la història, a més que ho fos d'una manera brillantíssima, sinó també per la manera en què explicava una història. És a dir, aquell creuament entre fer la sensibilitat infantil, veure com els nens viuen les històries a través d'aquests personatges que no són ni nens ni adults, com són les joguines, que tenen tota la imaginació i aquesta lluita emocional i aquest conflicte emocional dels nens, com està traslladat tot això a la pel·lícula, va ser un miracle. És a dir, allò es va veure que era revolucionari des del minut 1 i després tota la part tècnica, òbviament.
Estem parlant, per tant, del que seria Pol Guió, de la pel·lícula, el que estem parlant també de la manera de fer l'animació. De què exactament per tu, Pol, vas veure que allò podia canviar la història?
Personalment, quan vaig veure la pel·lícula quan tenia 12 anys, doncs per mi em va influenciar per sempre. La meva carrera va venir després de veure aquesta pel·lícula, no? Per dir alguna cosa, vaig començar a tenir interès per la cine d'animació, després també van sortir altres pel·lícules i va seguir aquest interès, però em va diguéssim, despertar aquesta idea de que amb l'ordinador pots fer coses visuals i pots comunicar històries i tenen un aspecte visual diferent i permeten fer canvis de càmera que són molt més difícils de fer si ho fas en dues dimensions pintant. Així que em va influenciar moltíssim.
Tu, quan, amb 12 anys, quan vas veure allò, què vas pensar? Vas pensar, em va influeix perquè ja t'agradava l'animació amb 12 anys, a tu?
Bueno, m'agradava, clar, òbviament veia els dibuixos animats i tota la pesca, no? Però al veure allò que era tan diferent del que havia vist fins llavors, va encantar. I ara, inclús quan la veig, vas veient capes diferents, inclús, de la mateixa pel·lícula, no? La veus amb uns altres ulls i veus una altra història de la que veies quan eres més petit. I és molt interessant veure aquestes pel·lícules de Pixar també, conforme vas avançant en l'edat, tenen capes de història que vas entenent.
Jo me'n recordo un director de cinema, el Carles Torrents, que em va explicar una vegada que moltes vegades, vist en perspectiva dels espectadors, és molt diferent de la perspectiva de la gent que hi entén. Dic això perquè em va explicar, veient la pel·lícula La Semilla del Diablo, que quina era la gràcia de la pel·lícula? Doncs que permanentment tu eres com a espectador, que clar, quan vas al cine això ni te n'adones, eres els ulls de la Mia Farrow. I per què? Perquè la càmera està just al costat de la Mia Farrow tota la pel·lícula, amb la qual cosa tu et converteixes en la seva mirada. Us ho pregunto des d'un punt de vista de que abandonem els tecnicismes i ens poséssim a l'alçada d'un espectador que avui decideix veure per primera vegada o per quinzena vegada Toy Story. Què té aquesta pel·lícula que la fa especial i en què ens podem fixar, Jordi, per exemple, en què ens podem fixar que com a espectadors no ens hi havíem ni fixat senzillament perquè és tan sublima la pel·lícula que no t'havies adonat de coses que són més tècniques que no pas des d'un punt de vista d'espectador.
Sí, doncs d'espectador jo crec que literalment el que comentava abans, és a dir, ens podem fixar en aquest, diguem, elogi de la imaginació que representa la pel·lícula. És a dir, la pel·lícula és tot, està gira al voltant de la capacitat d'imaginar, de la capacitat de somiar que tenen les pròpies joguines, els propis personatges inanimats, i a més, fet amb animació. És a dir, és que la pirueta conceptual és molt interessant, perquè t'està parlant, és una pel·lícula que et parla dels anhels dels nens i dels adults, però que t'ho fa a partir de personatges inanimats que tenen vida en els somnis, en aquell moment que no forma part de la realitat, que és un moment quan ningú els mira, no? Està plena de conceptes i d'històries, diguem, fila molt prim en qüestions purament emocionals, no? I després, del punt de vista de la narració, és una pel·lícula que funciona molt bé tècnicament com a pel·lícula de dibuixos animats o com a pel·lícula de gràfics generats per ordinador animats, però al mateix temps és una pel·lícula radicalment clàssica en el seu plantejament, no tant del guió, sinó de la narració pura, no? És a dir, de la manera en la qual estan muntades les escenes. En el fons no deixa de ser una grandíssima pel·lícula d'aventures, no? Aquestes coses, precisament, l'interessant és que no es noten, que no són explícites, que no estan en primer terme, però en segon terme van creant una experiència a l'espectador que estàs en una pel·lícula superclàssica i al mateix temps estàs en una pel·lícula que t'està parlant directament de les coses més profundes de l'existència humana, no? Per tant, per mi és molt bona en aquest sentit.
Pol Jeremies, què dius?
Aviam. Hi ha coses que et pots fixar, sobretot si la tornes a veure ara, com ara hi ha algun shot de càmera que estan com volant, que inclús a nivell de vocabulari van permetre l'ús de l'animació 3D permet fer aquests tipus de transicions i de shots que abans d'això no era possible, no? Inclús la pel·lícula va solucionar molts dels problemes que hi havia en aquell moment per fer pel·lícules en 3D, coses com motion blur, el fet que tinguis la càmera, diguéssim, oberta durant un període de temps i que puguis veure l'objecte movent-se i que sembli que no siguin imatges separades, sinó que tenen una continuïtat, no? A nivell de materials, pots veure que els éssers humans tenen uns materials que són molt diferents d'una taula o d'un llit. Tot això es va solucionar ja en aquella primera pel·lícula, no? I des de llavors continuem evolucionant, no? I vas veient que visualment va semblant-se més a una realitat o un aspecte visual que s'assembla a una realitat, però té un toc creatiu. I per mi, quan la torno a veure, cada vegada m'explota el cap de que tot això es pogués solucionar en 1995, no? I és increïble, vamos. Sempre que puc me la poso, és molt bona.
No sé si gaire gent recorda, Pol, que Steve Jobs era un dels productors executius de la pel·lícula, i no sé qui va ser més important en aquell pas endavant en la història del món de l'animació, si John Lasseter, que era el fundador de l'empresa de Pixar i director, precisament, de Toy Story, o Steve Jobs, que era el fundador d'Apple i productor executiu de Toy Story. Qui creus?
Doncs jo no em quedaria amb un només, perquè crec que la gràcia de Pixar, jo crec, és que van saber unir-se a una persona amb molt talent creatiu, com és John Lasseter, una persona que sabia fer i portar negocis, com Steve Jobs, i una persona que sabia molt bé portar la part tècnica, que era Ed Catmull, que ja als 70 havia desenvolupat molta de la tecnologia que després va acabar utilitzant-se en les pel·lícules en els curtmetratges dels 80 de Pixar i en les pel·lícules dels 90, no? Llavors, aquesta fusió de creativitat, negoci i tecnologia, jo crec que és la que fa que funcioni Pixar i la que fa que avui en dia encara continuï sent una empresa tan bona creant contingut per pel·lícules.
Es podria dir que l'origen de Toy Story, molta gent ho comenta, comença 7 anys abans quan hi ha un curtmetratge que es diu Tin Toy. Es També el va dirigir el responsable de Toy Story, John Lasseter, que explicava com unes joguines fugien d'un bebè, d'un nadó, que les agafava, se les posava a la boca. La pel·lícula, aquell curtmetratge, va guanyar el Premi Oscar i els títols de crèdit. Lasseter ja donava gràcies molt, molt especials a Steve Jobs. Tècnicament, aquell curtmetratge ja ensenyava totes les possibilitats que podia oferir l'animació per ordinador, Paul?
Sí, ensenyava que era possible fer curtmetratges amb 3D. També una mica aquest és el curtmetratge que es recorda més, perquè va guanyar l'Oscar, com tu deies. I a la vegada, si mires inclús una mica més endarrere en el temps, hi havia un experiment que van fer quan encara estaven a Lucasfilm, abans que es convertís en Pixar, que es deia Les aventures de Wall-E, crec, alguna cosa així. I allà inclús ja pots començar a veure que hi ha personatges movent-se amb fondos molt més estàtics. És a dir, ja comences a veure que era possible fer coses en 3D, no? I aquesta investigació, diguéssim, va culminar amb el curtmetratge de Tintoy, no? que va ser ja més acceptat també per l'audiència general, pel públic general.
Jordi, què dius?
Vista en retrospectiva, realment, la història de Pixar és un exemple de coherència monumental, no? És molt interessant que el Pol hagi introduït precisament la figura d'Ed Catmull, que acostuma a estar, diguem, oblidada, però, en canvi, jo crec que és la figura essencial, perquè, de fet, és qui posa en contacte com a autèntic executiu de Pixar, com a persona que controla realment l'aplicació de la tecnologia, és la persona que, de fet, posa en contacte amb Jobs i Lasseter, que són dues persones que estan unides per un amor immens pel disseny, no? I, precisament, abans, quan parlàvem de Toy Story, també, molt sovint no es parla del disseny prodigiós que té aquesta pel·lícula. És a dir, precisament, com per, diguem, fugir d'alguns problemes per evitar-se alguns problemes de la representació, ells, quan fan el primer llargmetratge de dibuixos animats per ordinador o de gràfics 3D per ordinador, no el fan que estigui protagonitzat per persones, sinó per... O surten molt poc les persones. Fan que estigui protagonitzat per joguines. Això és una decisió de disseny que és encertadíssima. I així és com es va generant tota la mítica de Pixar, és a dir, són gent que després fan una pel·lícula protagonitzada per bitxos, després fan... És a dir, sempre tenen la unió perfecta entre tecnologia, art i disseny per explicar les històries que volen explicar, no? I això funciona precisament per aquest triangle meravellós que en el seu moment, a finals dels 90, a finals dels 80, principis dels 90, formen aquests tres genis, no? Un geni dels negocis, un geni de la tecnologia i un geni de la narració i de l'animació.
Parlant d'aquest curtmetratge que va guanyar un Òscar, en canvi, curiosament, t'ho mires en perspectiva del que ha canviat la història de l'animació, és una barbaritat que Toy Story no tingui cap Òscar. I no en té cap, perquè en aquella època no hi havia categoria de millor pel·lícula d'animació. Sí que de curtmetratge, per això va guanyar Tintoy, però en canvi no va guanyar Toy Story, que no té cap sentit. De fet, la categoria es va establir l'any 2001, que qui la va guanyar primer va ser precisament la pel·lícula Shrek.
Hey, Buzz! You're flying!
This isn't flying, this is falling with style.
Com deien, Toy Story es va estrenar 7 anys després i diuen que va costar 30 milions de dòlars de l'època. Es va necessitar el treball de 110 persones per fer-la possible. El Pol, que treballa a Pixar, va participar a la quarta de Toy Story, la quarta pel·lícula de la saga. Quantes persones la va fer possible, aquella Toy Story 4?
No et sé dir un número exacte, però centenars de persones. És difícil dir un número exacte perquè hi ha molta gent que entra i surt del projecte a diferents moments dels anys que tardem en fer una pel·lícula, però definitivament més de 100.
Més de 100. Tu vas participar a Toy Story 4, què feies exactament?
Sí, al meu equip fem el que seria el programa que es fa servir per posar els personatges a dintre del shot de la càmera, a posar els fondos de pantalla, els fondos que es veuran en el shot, a poder-ho animar, que pots agafar-li el braç i moure'l. Llavors ens dediquem a fer, diguéssim, el programa que permet fer la pel·lícula.
T'encarinyes els dibuixos?
Sí, és molt divertit veure com evolucionen des d'un dibuix a un objecte en 3D i de cop pren vida, no? I de cop té veu i de cop i vas veient com va evolucionant, no? I de cop dius, vale, ara ja està, s'ha acabat la pel·lícula i llavors ja, vinga, siguiente.
25 anys després, Pol, la pel·lícula aguanta bé tècnicament?
Sí, com et deia abans, i si la veus ara, òbviament han passat 25 anys, no? Però si la veus des del prisma d'aquell dia de que es va estrenar i veus tots els problemes que va solucionar, és increïble que es pogués concentrar tanta tecnologia en un producte tan artístic i tan bonic, no? És molt únic que es puguin combinar aquestes dues coses.
Jordi, a nivell d'història, de guió, aguanta bé la pel·lícula?
Sí, sí. La pel·lícula aguanta bé perquè tracta temes universals, com deia. I respecte a les... també hi ha un fenomen interessant, és que aprofitant que el Paul ha treballat a Toy Story 4, no? Que és una pel·lícula que les seves continuacions són excel·lents, també. Vull dir que això no és fàcil, aguantar tres seqüeles. Que siguin, bueno, pràcticament obres mestres, perquè la 2 i la 3 i també la 4 són pel·lícules extraordinàries. Aguanta molt bé la història, aguanta molt bé la història en relació a les seqüeles, és a dir, com s'ha anat, diguem, desenvolupant tot un univers personal i com han evolucionat els personatges. És a dir, clar, personatges que són inanimats, que són joguines, que no tenen, diguem, una evolució ni un arc de transformació de personatges, veiem, francament, que la genialitat de l'equip creatiu de Pixar, que és infinita, pràcticament, perquè les seqüeles també són molt bones, no? Sí, sí, aguanta perfectament, Jordi. Jo crec que és una cosa... És un clàssic del cinema, és una obra mestra i un clàssic del cinema completament vigent.
Si et pregunto, tant Jordi com el Pol, després de Toy Story en dieu, és una pel·lícula que marca un abans després a la història de l'animació. Després de Toy Story, hi ha alguna pel·lícula que també, des del punt de vista de l'animació, que hagi marcat també un abans i un després, o una pel·lícula per ordinador? Jordi, tens alguna al cap?
És difícil de dir tècnicament, perquè Toy Story el que fa és... Bueno, el Pol ho sap millor i ho explicarà molt millor, segurament. És el que fa és sentar les bases, és a dir, és la pel·lícula que et diu com s'ha de fer un llargmetratge d'animació en 3D per ordinador. És a dir, això és evident. Per tant, sí que hi ha més pel·lícules de Pixar que han revolucionat la manera d'explicar històries. Per mi, Wall-E, per exemple, és una pel·lícula extraordinària. Inside Out és una pel·lícula que... em mostra la genialitat de Pixar quan diuen, no, ara parlarem d'una altra cosa. Ara farem que emocions i conceptes abstractes que viuen a la ment es converteixin en personatges antropomòrfics, no? És a dir, cada pel·lícula de Pixar normalment té un desafiament brillant i que està molt ben resolt. Per mi també Ratatouille és una pel·lícula que amplia molts allò que s'explica en animació, no? Per exemple, és a dir, les pel·lícules de Pixar sempre són excel·lents una darrere de l'altra. Et poden agradar més o menys, però si tots haguessin de fer una llista de la millor pel·lícula de Pixar, jo crec que seria molt variable, perquè tothom té una favorita.
Ara t'ho preguntaré, t'ho preguntaré a tu, les 5 pel·lícules preferides del 5 a l'1 per tu, amb el Jordi Sánchez Navarro, professor de comunicació de la UOC i programador de la secció d'animació del Festival de Sitges. En el cas del Pol, hi ha alguna pel·lícula?
Bueno, per mi, personalment, la primera part de Wall-E, el primer tros que no parla, diguéssim, em sembla una obra mestra, em sembla increïble que pugui comunicar tant amb tan poc i que et sents molt proper a aquell robot que és animat, no? I em va fer veure que és possible comunicar sense dir res amb una pel·lícula d'animació també, no? I va ser revolucionari per mi, personalment. I per altra banda, també, doncs, aviam, com deia ell, també Ratatouille també m'ha agradat molt a nivell personal. Si et fixes l'ús dels personatges humans, Ratatouille va ser, diguéssim, la primera pel·lícula que van sortir molts de personatges humans, i era un problema molt difícil de solucionar en aquella època, no? Però sí que és veritat que, clar, no és tan... sorprenent com Toy Story, o la primera, no? Perquè introdueix el món a l'animació 3D, però sí, és interessant.
És Pol Jeremies, tenim un català treballant a Pixar, enginyer de software de gràfics en aquesta empresa nord-americana, Pixar, i que a més va treballar a Toy Story 4 en aquest cas. El Jordi ens ha preparat un top 5 de les millors pel·lícules d'animació de Pixar, segons la seva opinió. Comencem pel final, per la cinquena. He de dir, aquesta per mi estaria... Per mi, Jordi, estaria més amunt. Perquè sí, a mi em sembla que és una... A mi em sembla que efectivament és una petita obra d'art com a guió, com a animació, i sobretot pel que ens agrada cuinar. Efectivament estem parlant de Ratatouille.
This rat, he's the one behind these recipes. He's the cook. The real cook.
Si haguessis de fer un paràgraf sobre per què aquesta pel·lícula la col·loques en el cinquè lloc?
Bueno, precisament per això, per l'ús que fa, o per la representació dels personatges humans que fa, per alguns moments gloriosos, és a dir, aquella revelació, aquella memòria del crític, no? Que és espectacular, aquell moment, només per aquells segons de pel·lícula, només aquells segons de pel·lícula la converteixen en una obra mestra, no? Per mi Ratatouille té una genialitat innata, és a dir, és una pel·lícula extraordinària des de qualsevol punt de vista, amb un director increïble, com és el Brad Bird, no? I que, bueno, en fi, que és una obra mestra, com deia.
Anem al quart lloc, segons el Jordi. La quarta pel·lícula preferida que té de Pixar és aquesta pel·lícula que em sembla, com el seu propi nom indica, que l'hagis posat tan amunt, en canvi, que és Els Increïbles. Ho pots explicar, Jordi?
Sí, Els Increïbles. Mira, curiosament, no? La cinquena i la quarta són pel·lícules de Brad Bird. Per mi és un director que està dels millors directors de la història del cinema d'animació i un grandíssim director de històries de no animació. Els Increïbles, en aquest sentit, el que fa és unir el món dels superherois d'una manera brillant amb el món de l'animació Pixar. És la pel·lícula de superherois de Pixar. I ho fa molt brillant, ho fa d'una manera excel·lent, també.
Per cert, deixa'm dir que la pel·lícula té 16 anys ja. O sigui, és clar que el pas dels anys ho veu sempre amb la música i amb el cinema. El top 3 comença a medalla de bronze per Inside Out. Per què, Jordi?
Bueno, per mi Inside Out és segurament... podríem discutir, perquè molts fans de Pixar dirien que Coco està ahí, però per mi Inside Out és la millor pel·lícula d'animació del segle XXI, de moment, del que portem del segle XXI.
Carai.
És extraordinària. O, bueno, no, de la dècada, millor. Deixem-ho la dècada, en aquesta darrera dècada que del 10 al 20, no? Inside Out, abans ho comentava, és una pel·lícula que aconsegueix una cosa molt difícil, que és fer la representació antropomòrfica i carregada de sentit i d'emoció d'una cosa molt complicada, que són les emocions humanes, no? En aquest cas, a més, d'un personatge molt interessant. I la lluita mental i la lluita emocional d'un personatge te la transforma en història. Per mi és una cosa molt, molt curiosa. És la primera pel·lícula, o una de les primeres pel·lícules, per tots els públics, que parla d'una cosa tan complexa com la neurociència i la neuro... i el comportament emocional del cervell, no? Te la transforma en història per tots els públics. Això per mi és genial.
I de les dues primeres, les dues n'hem parlat. La número 2 per ell és Wall-E. Medalla de plata, li dones?
Sí. Li dono medalla de plata, podria ser medalla d'or, el que passa és que la primera té una importància especial, però podria ser medalla d'or. Wall-E és, com ha comentat el Pol, la primera part de Wall-E, la primera meitat, o el primer terç de la pel·lícula, és un monument al cinema, per mi. És una pel·lícula extraordinària des de qualsevol punt de vista, però sobretot des del punt de vista no tan tècnic, sinó narratiu. Allò que aconsegueix, aquella empatia que aconseguim amb un tros de metall, perquè aquell robot ni s'assembla a una persona, i com aconseguim empatitzar, o com ens fan empatitzar, com ens fan viure la soledat, com ens fan viure les emocions d'aquest personatge, és una meravella.
I el capdamunt de totes és que no cal explicar més res més. La número 1 és... To infinity and beyond! Toy Story. No podia ser d'una altra manera. Ja no et preguntaré per què, perquè és obvi, eh? Ostres, clar, Coco, parlaves de Coco. És que Coco també és una altra obra d'art emocional, com et fa plorar al final, i no de pena, precisament, que moltes vegades es busca aquesta recerca de la pena per buscar l'emoció, i en canvi en Coco no, és un plor diferent, és un plor gairebé nou, et diria. Anem a parlar un moment, i per anar acabant, la saga de Toy Story. Va estrenar l'any 99, repetint que primer... any 95, la primera part. O sigui, fa 25 anys. 4 anys més tard, la segona part. These are my friends! Yeah, we're his friends! No, Rex, I mean they're my friends! Tu penses que la segona... Bueno, les segones parts, escolta. Doncs no, jo sempre he dit que hi ha El Padrí i Toy Story, que les tres, un li pot agradar més una o l'altra, però són una trilogia meravellosa. La tercera, l'any 2010. I have a kid. You have a kid.
Andy!
Un any i mig després. I després una quarta magnífica pel·lícula. També l'any passat, el 2019, arribava a Toy Story 4.
I want you to meet Forky.
Look how long his arms are.
1, 2, 3, 4. Ordre de preferència. Ordre de preferides. 1, 2, 3, 4. Val? Comences tu, Pol, o no?
Vinga.
Vinga.
1, 4, 3, 2.
1, 4, 3, 2. D'acord. I tu, Jordi?
1, 2, 4, 3.
1, 2, 4, 3. Perfecte. Pregunta molt important, Pol. Hi haurà Toy Story 5?
Ni idea.
Ni idea. Pot haver-hi Toy Story 5?
Ni idea.
Ni idea. Està bé, està bé, està bé. Jordi, clar, tu vas estar a Pixar fa 5 anys, no, Pol?
Sí, des de 2015.
2015. Ha evolucionat molt la companyia en aquests últims 5 anys?
Sí, sí, sí. Bueno, si segueixes una mica les pel·lícules que hem tret des de 2015, hi ha un gran canvi a nivell creatiu i també a nivell de tecnologia. Hi ha molta diferència visualment.
A banda de Toy Story 4, tu has treballat en Coco. Te va agradar Coco o no?
Em va encantar, sí.
A mi també. Sí, sí. Molts... Sí. Els Increïbles 2, Cars 3, Buscant la Dory. Sí, pràcticament una pel·lícula per any, com Woody Allen, pràcticament.
Sí, sí.
Això vol dir que ja estàs treballant en el pròxim projecte?
Sí, correcte. Sempre estem treballant en projectes.
Projecte que estarà
següents.
En perspectiva de quants anys? És a dir, això que estàs treballant ara, quan, si tot va bé, el podrem veure?
Sí, el meu equip ja ha sortit de la de 2021, que serà Luca.
Tu has treballat en Luca, la pel·lícula del... Sí. O sigui, 2020... Espera, anem a pams. La primera, la pròxima, és aquesta.
This is heaven?
No, it's the great before.
This is where new soul...
Això és Soul. I has estat a Soul, tu, no?
També, també, també.
Què fa? Què has fet a Soul?
Doncs seguim amb el mateix. Seguim fent intentant millorar el que es pot fer en temes d'animació i veureu també que a Soul hi ha molts... personatges que potser no són humans i ha costat molt.
I tu ets responsable també d'aquests humans de col·locar-los, com dius tu, al sud de càmera. Val.
Sí.
Val. Després de Sol ve Luca.
Sí, correcte.
Luca, es pots explicar de què va Luca o no? Què és Luca?
No ho podem explicar massa encara, però si mireu a la pàgina de Disney veureu algunes imatges que hem tret, que sí, es veu una mica un poblet que sembla italià, sí.
I tu aquí fas el mateix igual, exactament igual?
El mateix, el mateix. Val. Seguim fent el mateix. Cada pel·lícula té reptes diferents. Sobretot Pixar funciona que tant la part creativa instiga a innovar tecnològicament, com a vegades la tecnologia en si incita idees creatives. Llavors, cada pel·lícula intentem que el que té el director al cap i el grup i l'equip creatiu sigui possible de fer a la pel·lícula, no? Llavors, cada vegada el director, diguéssim, assumeix que tot el que s'ha fet fins aquell dia, tot allò ja està fet, ja és fàcil. Llavors, tenen allà una idea que és encara més complicada que la pròxima, no? I sempre hi ha coses que s'han de fer i sempre hi ha feina.
Per tant, 2020 és l'any de Soul, 2021... és l'any de Luca, i tu estàs treballant amb una pel·lícula ja del 2022
sí.
O del 23?
Sí, dels dos.
Dels dos ja, o sigui, hi ha una pel·lícula en treball, que no et preguntaré què és, no et preguntaré sí, què. Sí, bueno, sí. T'ho puc preguntar però no em contestaràs.
No, segur. No crec.
Val, perfecte. Però hi ha el 2021, per exemple, la que tens pel 2022, ja la tens entregada, ja?
No.
No encara,
no, no, estem en ello.
Buah. Per cert que... Clar, per Soul la veurem, almenys aquí ens han dit que no va a sales, que va directe a Disney Plus, el canal de Disney, que va directe el dia de Nadal, a més, per culpa, evidentment, de la pandèmia. A Soul com anirà als Estats Units?
Doncs crec que és el mateix concepte, que sortirà el dia de Nadal. Hauria de revisar-ho, però crec que és el mateix. Sortirà a Disney Plus el dia de Nadal, un regal de Nadal pels subscriptors.
Oh, i tant. Oh, ja t'ho dic ara. Però la pandèmia està alentint els processos de les pròximes pel·lícules o no? Perquè el teletreball també es pot fer teletreball en el món de l'animació.
Sí, sí, sí. Podem fer teletreball en el món de l'animació i així és com l'empresa està funcionant ara mateix i de moment sembla que tot està en ordre per seguir traient les pel·lícules quan les havíem de treure. Així que sembla que tot va bé.
Això és una gran notícia. Toy Story fa aquesta setmana, demà passat, 25 anys. Avui hem parlat amb Pol Jeremies, enginyer de software de gràfics de Pixar. Moltes gràcies, Pol, per estar amb nosaltres.
Gràcies.
I Jordi Sánchez Navarro, professor de comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya, programador de la secció d'animació del Festival de Cinema de Sitges. Un plaer, Jordi, i moltes gràcies.
Igualment.
Que vagi
moltes
bé.
Gràcies.